Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
Bona nit, us informa Joaquim Albalater. Crisi entre els Estats Units i Colòmbia per la política de deportacions de Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que imposarà aranzels del 25% i sancions financeres i diplomàtiques a Colòmbia per haver rebutjat dos avions militars nord-americans que transportaven migrants expulsats. Colòmbia s'hi torna i també ha anunciat aranzels del 50% als productes dels Estats Units. El president del país llatinoamericà, Gustavo Petro, ha denunciat a través de les xarxes socials el tracte que rebien els colombians deportats. Poc després també ha recordat que més de 15.000 nord-americans viuen a Colòmbia en situació irregular. Davant d'aquesta situació ha demanat una reunió urgent de l'organisme regional CELA. La política migratòria de Trump amenaça, doncs, d'obrir un sisme amb els països llatinoamericans. El Brasil també s'ha queixat pel tracte que han rebut els migrants, a qui han dit que es traslladava amb manilles i cadenes. I Mèxic, fins ara prudent, ha obert aquest cap de setmana el primer alberg a la frontera, concretament a Tijuana, per acollir els expulsats. Més notícies, Josep Almirall.
Israel reobrirà aquest dilluns al matí el pas cap al nord de Gaza. Ho ha anunciat el primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, després de confirmar que Hamas alliberarà l'hostatge que Israel reclamava aquest dissabte i que no forma part de l'intercanvi previst a l'acord d'alto el foc. Mentrestant, al sud del Líban, l'exèrcit hebreu ha matat almenys 22 persones que volien accedir a casa just el dia en què s'havia pactat que sí que podien tornar-hi.
Itàlia torna a enviar migrants a centres de detenció d'Albània. Es tracta d'un grup de 49 nàufrags rescatats en aigües internacionals i provinents de països que el govern Meloni considera segurs. El pla de deportacions d'Albània estava suspès des del novembre després que la justícia italiana s'hi pronuncies en contra.
Pedro Sánchez està convençut que trobarà els vots per aprovar les mesures recollides al decret Òmnibus i diu que ja ha començat a negociar amb totes les formacions. Junts ho nega i alerta el president espanyol que si torna a presentar un document sense consens es mantindran en el no.
I aquest any és l'any de la conservació de les glaceres. La UNESCO i l'Organització Meteorològica Mundial avisen que estan desapareixent ràpidament, cosa que comportarà la pujada del nivell del mar, l'augment de la temperatura del planeta i alteracions climàtiques greus. L'organització del Festival Tiana Negra fa un balanç molt positiu dels tres dies de certamen literari que s'han fet a la localitat maresmenca i que s'han tancat amb èxit de públic i activitats.
L'edició d'aquest any ha fusionat per primera vegada el gènere negre i el de terror. La directora del festival és Anna Maria Villalonga, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Suposo que aquest any ho recordarem perquè és el número 13 i ho hem relacionat amb el terror, hem fet servir d'eix vertebrador el tema del terror. I, esclar, això només ho hem fet aquest any i no ho tornarem a fer, i suposo que recordarem bàsicament això.
L'escriptora mallorquina Dora Muñoz ha guanyat el Premi Agustí Bahí Vila de Tiana i els premis a la trajectòria han estat per l'escriptor Ferran Torrent i per el filòleg Pau Vidal.
Algú com en Ferran Torrent, nosaltres li vam dir el mes d'agost, segurament, agost o setembre, ell ja ho sabia que estava premiat. Amb tot el que ha passat a València, doncs, portar-li una mica d'alegria, no? Com si diguéssim. Després amb en Pau Vidal també, en Pau Vidal fa molts anys que el conec, també ens ha fet molta il·lusió poder-lo premiar. També hem tingut l'Alejandro Palomas, hem tingut el Lluís Llor, molts noms propis, no?, en aquest sentit.
Villalonga ha reivindicat la importància de festivals com el Tiana Negra per la salut de la literatura catalana de gènere negre.
Als esports, el Barça ha trencat la mala ratxa a la Lliga i ha golejat el València 7-1 amb gols de Fermín, que n'ha fet dos, Rafinha, De Jong, Ferran Lewandowski i Tàrrega en pròpia porta. Els blaugranes ja guanyaven a descans per 5-0.
Amb aquesta victòria, el Barça se situa a 7 punts del Madrid, a 3 de l'Atlètic de Madrid, i ja ha marcat 101 gols aquesta temporada, sumant el de totes les competicions.
També a la primera divisió, el Girona ha perdut per 2-1 al camp del Rayo Vallecano. Els gironins ara són vuitens a 2 punts d'Europa.
El Barça ha guanyat per 5è cop la Supercopa Femenina de Futbol, ha golejat el Madrid per 5-0, amb gols de Graham, Péjor, que n'ha fet 2, Patri i Alexia Putellas. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 0 contra el Sevilla.
A la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha guanyat a la pista del Múrcia la pròrroga 90-95 i el Lleida, en canvi, ha perdut 74-78 amb el Baskonia.
I en bàsquet femení, Unix Girona 73, Biscaia 62.
Fins aquí les notícies. De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de dues del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Som-hi, doncs, encetem segona hora i ho fem amb un somni sonor. S'ha somiat tot un dia, això és un avió, està volant, segur que vola. I aquest és el resum del darrer programa.
Jo no veig en aquestes nebodes o a la Tresin jove que conec, no els veig més allunyats de l'art cerca pel sentit de vida del que jo ho era quan era jove. Jo això no ho veig, al revés, que, per exemple, en la generació meva teníem un prejudici contra l'Església Catòlica, que era la forma de cristianisme que estava més a prop en la nostra societat, hi havia un prejudici pel fet que s'havia aliat amb el franquisme. Per tant, teníem una Església que s'havia guanyat a pols, podríem dir, aquesta animadversió per la gent més progressista o de mentalitat més oberta. Avui en dia, això no hi és. Jo en el monestir, com tu saps, he trobat un espai de llibertat, un espai de tradició femenina ininterrompuda, que moltes, no només teòlogues, sinó historiadores, feministes i pensadores i filòsofes, van apouant els monestirs perquè és una cosa extraordinària tenir una institució fundada al segle XIII amb continuïtat ininterrompuda, amb els seus arxius ininterromputs i amb la seva cadena de formació i d'experiència ininterrompuda fins avui, espais femenins, com eren també els monestirs de Santa Teresa. I abans has fet la crítica a l'entrada del programa del president Trump, i evidentment que els motius per criticar-lo no cal que el repeteixi aquí, però hi ha una cosa que jo estic prestant-li molta atenció, i és a qui vol fer Health Secretary, seria com el ministre de Salut, que és el Robert Kennedy, i el Robert Kennedy fa molts anys que està lluitant contra aquesta corrupció farmacèutica, especialment als Estats Units. Si realment, com sembla que serà, si no hi ha traves, el posa en aquest lloc, jo crec que veurem coses que no ens les esperem i seran positives. És important prendre en consciència que el Papa Francesc ho ha fet per evitar i minimitzar al màxim, i evidentment eliminar, si es pogués absolutament, qualsevol tipus d'abús. Però no crec que el celibat en sigui una. I no ho crec pel fet senzill que en les famílies, els pares de família i els homes no cèlibes, i en algun cas també hi ha dones, tot i que és molt menys freqüent, doncs també cometen aquests abusos.
El llexó no té res a veure amb la cosconilla, una mica, però no res. I amb la rúcula tampoc no gaire, perquè el color és molt diferent i és un color més granatós.
Diuen que només des d'un espai individual sòlid es pot construir un àmbit comunitari sa i equilibrat. Per vosaltres és important mantenir aquest espai privat i individual? I per què?
Un resum de les 12 trucades i especialment amb la protagonista del, com a convidada del mes, la monja Teresa Forcades. Ens atem segona hora, telèfons lliures, ara Marga de Barcelona, que ens quedava per conèixer la funció del viso. Marga.
Mira, la paraula viso en si mateixa ve de visus amb detí i concretament el viso era una roba molt fina i es posava per substituir el que era forrar un vestit, perquè llavors era molt car, i no tenia en aquell moment una funció per evitar la transparència, sinó que per fer que el vestit durés més temps net, perquè aquesta mena de peça que es posava sota doncs engullia el que era la suor i la brutícia, i com que tampoc s'usava gaire roba interior, doncs suposo que allò ho havien de fer d'aixugador, de lo que fos. La menció d'aquesta paraula aquí a Espanya, aviam si me'n recordo. Sí, apareix en un llibre que es va publicar el 1635, que era El libro de reforma de trajes de Fray Hernando de Talavera, que el va escriure un tal Bartolomé Jiménez, Això ja va anar progressant. Els primers teixits, òbviament, eren molt gruixuts, després ja es van fer més fins, i llavors, per això, aquest viso sí que va... Aquesta idea no transparentar tant, A més d'aquest consell.
O sigui, és per no transparentar tant, eh?
Ah, això mateix. I llavors, a més que al principi també eren molt senzills, perquè era una mena de cosa tancada a coll caixa i bastant apretat i fins i tot sin descuido tenia l'aire, després ja va passar amb coses de tirants, amb les seves puntilles, i quasi era ja una prenda de roba interior, no? Això és tot el que us puc explicar.
Magnífic,
jo,
Marga.
Jo recordo.
Bona aportació doble.
Me n'alegro força. Gràcies a vosaltres per acompanyar-me i tot el que expliqueu.
D'acord. Ara cap a Sant Andreu, Maria Carme, bona nit.
Bona nit a tothom també. Avui a les notícies, precisament del migdia de TV3, ha sortit aquests anuncis que diu aquest senyor tan simpàtic, que ha trucat ara fa poc, i és per una queixa de la pagesia per l'excés de burocràcia, que es veu que no l'han eliminat prou, i precisament s'ha sortit el lletrero de Llambilles i de diverses poblacions, com ell ha anomenat. I no sé si només és a Girona, no sé si no ho han fet, però el que han dit en general, que si no atenen a les coses aquestes, les demandes, que hauran de fer, la pagesia haurà de fer una manifestació, perquè es veu que no s'ha eliminat prou la quantitat de burocràcia que hi ha. I ha sigut com una queixa. No sé si només ha sigut avui, però s'ha vist diversos lletreros, entre ells Llambilles, de la pagesia, sí, que ho han posat tot al revés.
Doncs està molt bé el que ens dieu, Maria Carme, perquè els que no n'havíem sentit a parlar, esclar, ens havia deixat una miqueta desorientats.
És que ha sigut la sorpresa, perquè quan ha començat la notícia s'ha començat a veure tot al revés, i clar, i prestat atenció, i llavors ens han dit això, que sí, que és un... i han ensenyat diverses poblacions, sí. Ara, totes eren de Girona, no sé si ho han fet tota Catalunya, però concretament aquestes, sí, i clar, era molt original veure tots els lletreros al revés, era una cosa que, clar, que cridava l'atenció. Sí, O sigui que, miri, ja ho sabem. Ara no sé si serà demà o només ho han fet avui. Això tampoc no ho han explicat.
A veure si tenim la sort que ens escolti algú de la pagesia,
sí?
Que estigui al corrent d'aquesta, doncs, decisió.
Això,
i
sí.
I que ens expliqui una mica quin diguem, full de ruta tenen preparat, no?
Sí, jo crec que deu haver sigut avui, quan ha anunciat avui, a l'anunciar-ho jo crec que deu haver començat avui. Ara, si continuarà demà o ha sigut només a les poblacions de Girona, bueno, potser ja ens n'anirem enterant més aviam què fan.
El cas és que els rètols d'entrada de diversos municipis han aparegut aquest cap de setmana cap per avall.
Molt original.
Aquesta és la notícia.
molt, sí.
I darrere de l'acció hi deu haver revolta pagesa.
Exacte, sí.
Una revolta pagesa.
Una mirada d'aviam si, sobretot per la burocràcia, que es veu que no els hi han eliminat prou.
Sí, sí.
I que continuen amb molta burocràcia.
Amb un excés de feina que els diuen que els farà malament.
Bueno, aviam si amb això els hi poden arreglar. Sí, molt bé, doncs.
Gràcies, molt amable, Mari Carme.
A vostès, adéu.
Hi ha algú de Revolta Pagesa que ens estigui escoltant ara, que tingui informació al respecte, que pugui ampliar-ho? Nosaltres tenim algun telèfon, però no gosaríem a aquestes hores de trucar a ningú. Però no se sap qui ens pot estar escoltant. Anem ara a Manresa. Antònia, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Bueno, aviam, a veure. Això que avui, bueno, demà o avui, 27, és el dia...
Dels 80 anys del alliberament d'Auschwitz, sí.
L'alliberament, sí, dels que estaven als camps de concentració. Precisament a Manresa, a l'Institut Lluís de Peguera, que és el més antic, el primer que hi va haver, es fa una exposició que es diu Els republicans als camps de concentració nazi. Vale?
Sí.
I està escrita per l'escriptor manresà que es deia Joaquim Imat i Piniella.
Sí.
Sí, molt conegut. I està feta sobretot... està molt bé, perquè és molt visual, saps? Està pensada per alumnes de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat.
Uh-huh.
Podrà visitar fins al 31 de gener, i demà, com que és el dia internacional aquest, al pati del Cursal. No sé si coneixes el Cursal de Manresa.
Sí.
Doncs demà estarà al pati del Cursal.
O sigui, ha estat fins ara a l'Institut Lluís Peguera,
sí.
I ara, a partir d'avui,
en el
Cursal.
Demà estarà al Cursal i després suposo que tornarà un altre cop a l'Institut.
Diem demà per avui, perquè avui ja som dilluns.
Sí, el dia 27 en concret.
Doncs
sí.
Avui ja serà al Cursal fins al...
Sí. No ho sé si,
no ho sabem.
Si quedarà o tornarà a l'Institut.
D'acord. Doncs és molt interessant aquesta informació.
Molt, perquè aquest, Amati Piniella, va ser un escriptor que va viure els horrors, que va estar pres allà, als camps de concentració, i ho explica.
A la novel·la Kyle Rey, que és important, per qui el vulgui llegir, com s'ha dit fa uns instants, és un referent.
Sí.
Una novel·la d'educació gairebé autobiogràfica de Joaquim Amat Piniella. La va escriure la primera versió.
A més, està molt bé que ho facin a l'institut, perquè tots els nanos puguin entendre el que va ser, les noves generacions, no?
Sí,
i encara era molt això, els nanos de batxillerat i això.
D'acord, Antònia, repeteixo, gràcies.
Sí, no us la perdeu.
Molt
bé. Interessant.
Bona nit.
Vinga, bona nit.
De Manresa a l'Eixample, Francesca, bona nit.
Hola, bona nit, ignorants tots i estimats. Mira, que volia contestar aquesta senyora dels arbres que no els hi poden. I jo també, dos vegades, l'any passat i aquest també, vaig protestar a Parques i Jardins de Barcelona, i em van dir que ara els interessava més podar-los cada 7 o 8 anys perquè volen que els arbres siguin més alts i facin més ombra. Perquè com que hi ha més gent i més turistes, doncs que vagin més fresquets per passejar-se. I que això no perjudicava els arbres, que no.
És
I,
a dir,
què
a,
més?
A menys podar, més creix l'arbre.
Sí, esclar, si no el podes està creixent, sí. Els pals, les branques són més llargues, o sigui, quan els podaven, tot només podien pujar 2 metres, però ara, al no podar-los, pues, això ha arribat en un quart o un quin pis, les branques d'aquests arbres, que eren petites davant de carrer. I és per això, per aquesta cosa que diu que tenen, que volen que facin ombra.
O sigui, mira, que facin més ombra.
Que facin més ombra, això mateix. Sí. I que, a mesura que vagin puguent, volen canviar els plataners aquests perquè donen molta al·lèrgia, però que això ja per temps.
I qui dius que ho va explicar, això, Francesca?
Això, Parcs i Jardins de Barcelona.
Parcs i Jardins.
Parcs i Jardins.
Genial.
Vaig trucar a Parcs i Jardins. Sí, perquè vaig trobar aquesta gent que estaven podant un arbre fa ja molt temps i vaig preguntar d'on eren. I llavors em vaig quedar amb aquesta copla i vaig voler saber per què no es podaven. Perquè a aquest senyor li vaig preguntar i no ho sabien. No. I després m'ha faltat una puntualització amb aquesta senyora del guiso. El guiso, a part de ser una prenda per evitar que transparentessin els vestits i que quedessin més ben posats, tenien blondes a baix, a la part baixa del guiso. I a l'escot també era una prenda molt, molt, molt coquetona. Adornava molt la senyora, això. Jo me'n recordo que quan anava a classe tenia un professor desesperat amb les meves puntes del viso. Deia, ai, aquest cruce de cames. Dic, ai, doncs no m'hi hi. Demà vindré en pantalons, deia. Sí. I què més volia dir? Ja no volia res més.
Gràcies, Francesca, i bona nit.
I que ho passeu bé. Adéu, macos.
Avui, en aquesta missió, dues persones, dos oients, ens han resolt doncs, dos temes d'actualitat, no? Com aquest de la poda dels arbres i el dels rètols al revés. Gràcies, gràcies i gràcies. Anem al Pont de Suert. Àngeles, bona nit. No, em salto la Carme de Sant Andreu. Carme, bona nit.
Hola, bona nit, senyor Solà.
A
tothom, vaja. A veure, m'agradaria saber dues tonteries, diguem, en català què es pot dir? Hem tardat o hem trigat? Trigar o tardar. I després, la paraula que et pillo, també així la podem acceptar en català. M'agradaria això que m'ho aclaríssim, perquè no ho acabo d'entendre. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit.
Ara sí, cap al Pont de Suert, Àngeles, bona nit.
Bona nit, bona nit. A veure,
aviam.
Escolta, jo volia saber, en 1961,
sí,
nacieron muchos niños sin pierna y sin brazos. Y yo en aquel año estaba embarazada y mi hijo nació a finales de 61.
Uh-huh.
Y la verdad, pasé un embarazo muy de eso. Pero nunca he sabido el por qué nacieron tantos críos en aquel año.
Uh-huh.
Bueno, tenía mi suegra y me traía todas las revistas. Claro, yo tenía 20 años y claro, pues pasé un embarazo muy mal. Claro. Pensando que siempre saldría mi hijo mal.
Tú dirás.
Y cuando nació mi hijo, que nació en la Quirón, que vivíamos en, yo entonces vivía en Barcelona, pues la verdad, lo primero que pregunté es si estaba mi hijo bien. Y bueno, yo lo pasé muy mal, gracias
claro,
a Dios.
Claro.
Mi hijo está bien, yo no había tomado nunca nada ni nada. Pero bueno, quisiera saber si hay algún ginecólogo que en aquel entonces ejercía y sabe el por qué nacieron tantos críos así.
Doncs ho demanem ara mateix, Àngeles, a veure què ens diran.
Me gustaría saberlo.
Molt bé, el seu fill va néixer bé i avui dia ja té 60,
sí, sí, gràcies a Déu,
63 anys.
63 anys, tiene ahora.
Mira, mira.
O sea que...
Molt bé.
Pero bueno, yo pensando, digo, pues mira, voy a preguntar a ver si alguien pudiera decir el por qué nacieron tantos críos.
Molt bé.
Yo, todas las revistas me las traía mi suegra, yo las leía y claro, o sea que yo pues decía, a ver si tú también vas a salir
claro,
así.
Claro que sí.
Y la verdad, lo pasé muy mal. Y ahora, mira, digo, pues mira, voy a llamar a ver si me informan algo.
D'acord.
Después otra pregunta, Javier.
A veure.
Pregunté de lo de los... esto de... cuando dicen tonterías y de eso, dicen, va, tiene, no le hagas caso, que tiene de estos de bombero.
Ah, idees de bomber. No, encara no, la tenim pendent, aquesta.
Por eso
que... D'on ve això d'idees de bomber?
No l'he podido escuchar.
No. Jo crec que ens la diran un dia d'aquests, una nit d'aquestes.
Vale. Moltíssimes gràcies,
A vostè, Àngeles,
bona nit a tots. Bona nit.
Hi ha algú que sàpiga això, el tema dels nens que naixien sense braços i sense cames? Que dur, no? Anirem ara cap a Navarcles, Lliberat. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Mira, aquí a Navarcles van morir cinc persones al camp de concentració de Mauthausen.
Cinc navarclins.
Cinc persones, Jo recordo que hi havia un xicot que era Lluïset, que era músic, que tocava la trompeta, la seva mare cobrava del seu pare del camp del camp de concentració.
Ah, va tenir una paga.
Sí. O sigui que vam fer una memòria històrica al cementiri ja fa la dècada dels 80, recordant aquestes persones.
Quanta gent sou a Navarcles ara?
Però ara hi ha cap a 5.000 habitants.
Que això, quan parlem el 45...
Llavors, un poble de 2.000 o 3.000
habitants. De 2.000 o 3.000 habitants, per tant, imagina't quin... Sí, quin...
Però aquest de l'Ibron et diré els noms que hi havia. Hi havia un tal Agustí Gudiol, el meu pare, el Jovent de Cala Maria, el Jaume Zivolta, el Mas de Calquingos, hi ha alguns altres, no me'n recordo, m'entens? Uh-huh. Et dic que més ho veig. El Josep Canisans, llavors un alcalde de Talamanca que deia Josep Sallanés. Va anar de l'equip de l'Iberon. Oficials de les tropes roges. Un tal Josep Rivalta, que era tinent dels rojos. Un tal Maurici Mañoses, que era tinent d'acadèmia dels rojos. I un capità que es deia Prunés, que era de Cala Bonic. A Navàs hi va haver un subordinat de Mauthausen, que ja va morir. El jutge de Gironella, un tal Valls, va fer un llibre sobre la batalla de Pandus, la serra de Pandus, de jutge de primera instància de Pau de Gironella, a l'excombatent de la guerra de Pandus, que en tal Valls.
Lliberat, gràcies per aquesta informació.
Sí, o sigui que si vols fer-hi alguna d'allò més, tu que l'Ajuntament de Gironella et donarà l'informe d'aquest senyor.
D'acord. Doncs moltes gràcies i que tinguis bona nit. De Navarcles cap a les Corts, Maria Rosa, bona nit.
Bona nit a tothom, Javier.
A veure.
Mira, puc respondre una miqueta a la senyora de Pont de Suert. A partir de l'any 61 van néixer moltes criatures sense un braç, una cama o malformacions. En aquella època va sortir un medicament que es deia talidomida amb té de Tarragona. I el receptaven a senyores embarassades que tenien molt malestar. I al cap d'un temps els metges no els hi va quedar més remei que reconèixer que havien sigut els efectes d'aquest medicament que he comentat. I que quan l'he dit, jo mateixa m'he trepat al dir-ho. Jo no sé si la gent ho recordarà. Va haver-hi molt de ressò. I també crec un país molt afectat per la talidomida va ser Itàlia. Se'n va parlar moltíssim.
Déu-n'hi-do.
Encara ho recordo. I això que tinc 78 anys. Això vol dir que la meva memòria està una mica bé.
Magnífic, Maria Rosa, molt amable.
Bona nit.
Bona nit. Anirem ara a Sant Andreu amb la Núria. Núria, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo només us saludaré perquè precisament és per volia dir el mateix que ha dit aquesta senyora. Era la talidomida que va provocar tot això.
Molt bé.
I ja ho recordo també, doncs, de nanos, a veure, va ser horrorós, eh?
Tu diràs, tu diràs. Núria, moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Bona nit. Ara el Carme del Raval. Maria Carme, bona nit.
Hola, bona nit, què tal? Feia molt temps que no trucava.
Ben tornada.
Bueno, doncs ara m'han pres la davantera, perquè era per lo mateix, no? Jo em vaig casar al 57, al 58 em va néixer la nena, i vaig tenir la gran sort de que, malgrat que vaig vomitar molt i vaig tenir molts marejos, pues em van tocar amb la vareta perquè no em van dar aquesta medicació, la talidomida.
Et consideres afortunada.
Perquè era pels marejos, pels vòmits, de les embarassades. Sí, sí. Bueno, aprofito la vinentesa perquè volia telefonar dies abans, però vaig pensar que potser no tenia importància, no? No sé si algú va contestar que el Teatre Romea mai havia sigut cine.
Em sembla que no s'havia dit, això. No,
el
no.
Teatre Romea era posat al carrer d'Hospital 51 i després el van traslladar una miqueta més amunt, com és ara, i ja sempre ha estat allà com a teatre.
Ah, està molt bé. Per tant, traiem una pregunta del Pou, gràcies a tu.
No t'entenc gaire.
Sí, que aquestes que no es contesten van a parar al Pou i quan surten, doncs ens alegrem.
Sí, doncs en aquella època, bueno, jo era molt petita, perquè, bueno, molt petita i molt grandeta, però hi vaig anar molts anys, els papes m'hi portaven a veure els Pastorets, a Folk i Torres, però hi havia una parella que, bueno, era admirable. Era com si diguéssim la seu seva, era el Romea, no? I era la parella Mari, això, Vila David, era un matrimoni, Maria Vila i Pius David. I, bueno, allà jo em vaig aprendre, perquè li vaig demanar a la senyora, i molt amablement me la va enviar per carta, la poesia de l'Hostal de la Glòria.
Molt bé, molt bé.
I jo tota la vida he recitat, i sempre i ha sigut la meva preferida. I una altra cosa que et volia preguntar a tu, si no fa res, et vas enterar que s'havia mort en Francesc Millana?
No, 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 no.
Bueno, doncs mira, també t'ho volia dir, però és que cada dia no trobava, trucava i no contestava, ho saps, com passa habitualment.
Sí, 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 i tant.
Doncs, bueno, sí, el mes d'agost passat es va morir Francesc, sí.
Ho sentim, el
Francesc... Jo perteneixo a l'ONCE de tota la vida, perquè era voluntària des de l'any 57 de l'ONCE,
sí.
I l'he conegut molt perquè llavors ell era el president. Llavors era el president de la gent gran, ell.
Gran
I es va treure el títol d'advocat, va escriure el primer llibre, i tot va ser en l'època que jo el vaig conèixer, l'any 57.
Un personatge entranyable, el senyor Minyana.
Era molt... Bueno, tenia molt mal gènit, eh? Però era molt carinyós, sí.
I molt, amb un sentit de l'humor molt fi.
Doncs, mira, tenia 10 anys més que jo, perquè jo en aquella època es comentava això, no? Jo llavors en tenia 20, m'havia casat, i com que tenia un veí que era sec, i la seva senyora també, jo llavors no tenia res que fer a casa perquè m'acabava de casar, i em vaig oferir per fer-los coses, no? I en aquella època els cupons es tornaven a l'empresa. I llavors jo els hi anava a tornar. Quan acabava la venda ell, jo els hi anava a tornar. I així ell, que estava cansat de vendre tot el dia dret, perquè en aquella època es venia dret, doncs jo els ajudava una mica, no? I per això vaig tenir l'ocasió de conèixer en Francesc. Sí.
Doncs gràcies per la informació i des d'aquí el record entranyable i doncs el condol, encara que sigui una mica tard pels seus familiars. Gràcies, Maria Carme. Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit.
La nit dels ignorants 3.0.
No sé quina paraula posar, meravellós, preciós, didàctic, molt cultural, perquè com que cada persona parla d'un tema diferent, doncs és molt cultural.
Clar, és que la ràdio la fem nosaltres.
I els dies que no fas el programa, estic neguitosa.
Hosti, tant.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. La festa de la comunicació nocturna. Quan es faci de nit, pararem per agafar-nos de les
mans, jo viatjaré fins la nit.
Avui comencem el PUU amb l'alegria d'haver tret una pregunta, aquesta del Romea, si havia estat mai cinema.
Justament avui l'havia recuperat per recordar-la, vull dir, imagina't, imagina't.
Està tot
com
linkat.
Com si m'hagués llegit el pensament.
Sí, 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 això són causalitats o casualitats.
Però encara tenim més preguntes per respondre del Pou, per treure-les com aquesta de la Lourdes de la Bisbal del Penedès.
Tinc un joc de dominó que era del meu pare, o sigui, és molt antic, és dels anys 40, del segle passat, i està com el primer dia, vull dir, és molt nou i havia estat molt fet servir perquè el tenien en un bar i tal. I a veure si algú em pogués dir de què estan fetes les fitxes, perquè és d'un material molt pesant, d'un color com groc daurat, i he sentit a dir, jo no sé si és que ho he somiat o realment ho he sentit a dir, que les feien del marfil dels elefants. Però no n'estic segura. Vull dir, és a veure si algú m'ho sabés dir.
Ah, doncs m'agradaria a mi també saber-ho, això. Les primeres fitxes a dòmino, amb què es feien?
Ara passem a un tema molt més mundà, com és el fet d'estornudar, amb una pregunta de la Montserrat de Mataró.
Quan estornudem, per què tanquem els ulls?
És veritat, m'hi vaig fixar l'altre dia quan va venir un estornut, dic, a veure si els tanques.
Sí, sí.
Sí. No esteu poder estornudar amb els ulls oberts. Potser sortirien.
I acabem recuperant una pregunta relacionada amb els quartos de l'Andreu del Baix Camp.
D'on ve la paraula quartos?
D'on ve la paraula quartos, eh? Si teniu resposta a alguna d'aquestes preguntes, doncs com ha passat ara fa uns instants amb la del Romer i la Mari Carme, hi ha jo i el Pou, perquè s'allibera, es fa una mica d'espai. La nit als ignorants, a 2:45 de 3, telèfons totalment lliures.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és un es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Això és la nit dels ignorants i una cosa, de les 12 trucades del darrer programa no hem destacat la de la Cori de Barcelona i volem fer-ho.
Jo no em puc moure gaire perquè tinc 83 anys, però m'agradaria tornar a aprendre una mica, a recordar el llatí.
Un llibre de gramàtica.
Eduard Valentí Fiol.
Eduard Valentí?
Fiol.
Fiol.
Sí, jo vaig tindre la sort de tenir un molt bon llatinista.
Sí.
I jo vaig tindre la sort de tenir-lo de professor a Reus.
I ell havia fet algun llibre?
Sí, un parell o tres de llibres. Menys, nosaltres en gastàvem un parell o tres de llibres d'ell. Però no els trobo.
Doncs, Cori, miri, l'Ariana, ja ho hem dit abans, s'ha brindat ell el té, aquest llibre. Diu, m'agradaria molt oferir el llibre d'Ejercicios Latinos d'Eduardo Valentí Fiol a la senyora que ahir la nit el sol·licitava en una edició de 1948. Vostès són formidables. Cap a Viladecans, Marian, bona nit.
Bona nit, Javier.
Ben tornada.
Com que m'han agafat sí, que feia dies que no trucava.
Sí, sí, sí.
És que alguna vegada no ho aconseguia, alguna vegada estava així i trucava un altre i dic, bueno, ja no truco. Que jo de seguida anava a dir lo de la talidomina i se m'han passat al davant. Jo, encara, gent de... Quan jo vaig tindre el meu primer embaràs, també encara ho donaven, a molt poca gent, però encara se donava aquesta medicació. Però me'n recordo que farà uns anys que vaig sentir un programa que deien que a tots els països que aquesta medicina havia fet aquestes barbaritats ja els havien indemnitzat. L'únic que faltava era, que mancava era aquí a Espanya. i no sé si després els van indemnitzar o no, si algú ho sap.
Ho demanem, exacte. Com, vale. Com va anar el tema de les indemnitzacions a
sí,
les famílies afectades?
Sí, perquè jo sé que tothom estava... Sí, va ser un programa, no sé si de ràdio o quan mirava la tele, que van dir això, que era una vergonya, i no sé si va ser algun problema amb Franco, jo què sé. Jo sé que no havien cobrat. I a veure si algú m'ho pot aclarir.
Doncs... Gràcies, Marian. Gràcies, bona nit.
Bona nit i fins a una altra, adéu.
Fins a una altra. Això de segons quins temes ens permeten anar a buscar una mica a l'hemeroteca i a buscar informació. Demà ho farem amb la màquina del temps. El capítol serà el de la vaga de tramvies. Va ser el 1951. I viatjarem per recordar el que va ser una decisió realment en els efectes de les primeres xarxes socials a través doncs, de fer pasquins, un amb la màquina d'escriure, on escrivia, feia unes còpies, donava una altra, altra en feia més, i així es anaven doncs, comunicant les intencions i van aconseguir això, que el bitllet tornés al preu de 40 cèntims, que es veu que no ho van acceptar perquè a Madrid no havia pujat el preu, aquí va pujar i va començar a córrer la brama i la gent no agafava els tramvies. I caminava i caminava. I el punt gros, que ja l'explicarem, és que en un ple diumenge amb un Barça jugant a l'antic camp de les Corts, plovent a bots i a barrals, la gent no va agafar els tramvies. Que llavors les autoritats es pensaven, oh, amb la pluja, ara sí que hi pujaran. No va pujar ningú els tramvies. Bé, doncs tot això per dir que obrim el capítol d'efemèrides i ens trobem amb un dels més grans. Com avui, de 1756, va néixer a Salzburg, a Àustria, Wolfgang Amadeus Mozart, un dels més grans, un dels més destacats de la història de la música occidental. Aquesta és la sonata número 16. Quanta joia! Aquest és l'Allegro i per molts anys. Felicitats als que heu nascut un dia com avui. I mira el que són les causalitats, les casualitats, coincidències, digue-li com vulguis, però un dia com avui va morir també un dels més grans. Això és música eterna. Giuseppe Verdi, creador de grans com aquest Cor dels Esclaus de Nabucco, ens va deixar un dia com avui de 1901. Era un 27 de gener, exactament a Milà, i la causa, un accident vascular cerebral. Recordem les famílies que teniu algú que ens va deixar un dia com avui. I nosaltres us deixarem a ritme de gospel. Senyor, tu ets bo. Lord, you are good. D'Israel Houghton, peça que ha triat Moisès Sala, pianista, economista i un dels grans impulsors del gospel al nostre país. I aquest dimecres, atenció, 29, dirigirà el concert benèfic Hope, Gospel Meets Mumbai, a més de 160 veus. Serà al Palau de la Música Catalana i Hope és un projecte d'acció solidària que ha portat el gospel per 17 països de 4 continents. Moisès Sala, bona nit i enhorabona.
Hola, bona nit. Moltes gràcies.
El Senyor és bo. Déu és bo. Per què has triat aquesta cançó?
Bé, de fet, és un dels temes que interpretarem, és un dels temes que fa molts anys que ens acompanyen, un dels arranjaments que vaig fer pels nostres cors, i la veritat penso que és una frase molt senzilla, però que alhora és molt transversal, no? Les persones doncs, que tenen un sentiment religiós troben Déu doncs, en la pregària. Les persones que tenen un sentiment més espiritual, si tu vols, o més civil, poden trobar Déu a qualsevol de les persones que ens acompanyen en el dia a dia i que ens fan la vida una miqueta més fàcil. No? Per tant, aquesta espiritualitat i aquesta transversalitat és un dels secrets, una d'aquestes meravelles que fan que aquesta música gospel arribi tan i tan lluny i ens arribi a tots a colpir el cor i a colpir l'ànima.
Per primera vegada faràs un concert sencer amb tres formacions que dirigeixes. Més de 160 veus, què suposa?
Bé, és una il·lusió personal i col·lectiva molt i molt grans, no? Perquè, com bé dius, des de fa 22-23 anys que dirigeixo els Gospel View Choir, i des del 2018 finals que vaig fundar Gospel Project a Granollers, i el 2021, també finals, vaig fundar els Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Llavors, mentre aquestes dues corals han anat agafant tot el que és una miqueta el rodatge d'escenari, vam arribar a aquesta possibilitat de fer aquest concert per primer cop els tres cors junts que defensaran les tres formacions. Per tant, hi ha una il·lusió i uns nervis i unes ganes molt i molt grans.
I el millor és que els beneficis aniran destinats íntegrament a l'ONG Somriures de Bombai, fundada pel periodista escritor Jaume Sant Llorente. Per què aquesta ONG?
Bé, amb ells, amb en Jaume fa molts i molts anys que ens coneixem. Un grup de gospel viu fa molts anys ja havia viatjat als seus projectes a la Índia. Llavors va sortir l'oportunitat aquest 2024 de fer un viatge amb Somrises de Bombai per portar les gospel experience, no? Aquestes experiències de gospel que hem escampat per tot el món, que vam començar aquí a casa nostra, als barris marginals, als centres cívics de les barriades a les nostres ciutats, als hospitals, a les plantes d'oncologia infantil dels hospitals aquí a Catalunya, també als centres penitenciaris, i que hem pogut voltar per tot Espanya, tota Europa i fins a 17 països de 4 continents. Llavors, aquest any 2024, amb un d'aquests viatges, ens va portar fins a Mumbai, on vam portar aquesta gospel experience, aquesta experiència de gospel, a les barriades, als slums que hi ha amb els abocadors d'escombraries, no? Que són abocadors immensos, són veritables muntanyes de deixalles, no? I allà hi viuen tota una sèrie de famílies, doncs, a les quals Sonrises de Bombay dedica una part del seu ajut, i allà vam anar a cantar, no? Per tant, després d'aquest any, d'aquesta experiència immersiva de viure el projecte en primera persona a la Índia, vam decidir fer aquest concert a favor d'ells, com a colofó de tot aquest 2024 que els hi hem dedicat, i també, com bé dius, per recollir fons per als seus projectes, sobretot els projectes que està portant a terme a dia d'avui contra el tràfic de persones.
Al concert benèfic Hope s'interpretaran un total de 14 temes de gospel modern i contemporani, i no sé si queden entrades ni per què ens hi convides.
Sí, de fet queden entrades encara, amb moltíssimes ganes de que hi siguem tots, que fem una gran festa de la música, del gospel, de l'alegria i de la solidaritat. Per tant, si encara no la teniu, dirigiu-vos això a les taquilles del Palau de la Música o al web del Palau de la Música i busqueu l'entrada, que segur que encara la trobeu, i podrem fer la festa encara més grossa.
Dimecres, al Palau de la Música, concert benèfic Hope, on hi sonarà Ell Regna, que és el tema de Kirk Franklin, amb el qual ens acomiadarem. Ens el vols presentar?
Sí, és un tema també d'aquest autor contemporani, aquest autor actual, Kirk Franklin, una de les estrelles més rutilants, no?, del panorama gospel internacional, i aquest tema, doncs, amb una base molt latín, molt caribenya, no?, molt alegre, però que alhora és molt colpidora, no?, és un cant de lloança i un cant d'alegria que també sonarà i formarà part d'aquest programa del dimecres 29 al Palau de la Música.
Moisès Sala, enhorabona, que sigui un èxit i per molts anys.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per ser-hi sempre. Respect, respect in every aspect, and special curse to the man that God bless. Anything tested, no, sir, Jesus Christ, and the best every time. No, all the muscle and all the crew, remember, sir, the end of no for Jesus Christ. Lift them high, I'm not here for Christ. Bust the place, no, 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 mercy, yeah.
This song right here is dedicated to all my people that felt like giving up, and you didn't think you were gonna make it.
Bless it all the time.
Check it out, y'all.
He rains.
Lift up high, lift up high.
He rains. He rains. Put your hands up, y'all. Bust the place, bust the place, no!